Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De seguida parlem de la victòria del Barça a la Supercopa d'Espanya en un bany al Real Madrid i també parlarem del temps i una setmana on tindrem de tot. Vent, neu, mala mar i, sobretot a partir de demà passat, molt fred. De seguida la Mònica Usarte ens ho explica, però abans, ahir el govern d'Espanya va enviar un requeriment a través del Ministeri de Sanitat a la Junta de Castella i Lleó perquè s'abstingui d'aprovar o aplicar qualsevol mesura que pugui vulnerar l'actual normativa respecte a l'interrupció voluntària de l'embaràs. Recordem que la setmana passada el vicepresident del govern castellano-lleonès, que formen el PP i Vox, Juan García Gallardo, de Vox, anunciava això.
A partir de la semana 6 del embarazo ya se puede detectar con la técnica que se conoce como de Dropper el latido fetal en el bebé, ¿no?, que está siendo gestado. Entonces, nosotros, aparte de las tres ecografías preceptivas que ya se vienen practicando en la semana 12, en la 20 y en la 33, vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre.
Quan vaig sentir això, em va venir al cap Gilead i el cuento de la criada i el domini en violació, segrest i humiliació de les dones. Ara, després de llegir el requeriment del govern d'Espanya, espero que hi hagi tant valor d'aplicar el 155 com va passar a Catalunya. Perquè si allò del Parlament de Catalunya els va semblar intolerable, esperem que això del Parlament de Castella i Lleó no només sembli intolerable, sinó també el que és perillós. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la feu de terra, que és dilluns 16 de gener del 2023.
I molta precaució avui i demà amb les ventades fortes a gran part del país. També hi haurà mala mar i neu al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida. Baixa la temperatura, però encara ho farà més a partir de dimecres.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es desvien els vehicles per un pas alternatiu per unes obres a la C-15, al tram entre Vilafranca del Penedès i Olèrdola.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida, com deia, parlem del temps, de les ventades previstes per avui i per demà, i també de la polèmica amb el nou protocol de casos d'avortament a Castella i Lleó, però abans hem de parlar del Barça, que és el nou campió de la Supercopa d'Espanya després de passar per sobre del Real Madrid amb una victòria 3-1 que fins i tot podria haver estat molt més àmplia. Els de Xavi li van fer als blancs un bany futbolístic, només cal llegir avui la portada del diari Marca, on a gran riquesa tipogràfica llegim Supermeneo. De fet, d'aquesta manera aconsegueix el primer títol des de l'abril del 2021, quan Ronald Koeman va guanyar la Copa amb Leo Messi aixecant la Sevilla. Ahir a Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, Gavi va ser el millor jugador del partit amb molta diferència. Amb només 18 anys va marcar un gol i va repartir dues assistències. La primera a Lewandowski i la segona a Gavi. Va ser un partit impressionant de Gavi. El ball del Barça va continuar la segona part, va assistir Pedri per fer el tercer gol, fins que a última hora Benzema va maquillar el marcador amb el 3-1 definitiu. Però vaja, la sensació és que el Real Madrid encara pot donar les gràcies d'haver perdut només 3-1, perquè el Barça en podria haver fet dos o tres més. La superioritat va ser molt gran i de pas el Barça marxa de l'Aràbia Saudita amb 12 milions d'euros més com a premi per haver guanyat aquesta Supercopa espanyola. En té tots els detalls l'enviada especial de RAC1 a Riyadh, Marta Ramon.
Poc abans de sentir el xiulet final, a la banqueta ja s'abraçava tothom i quan es va acabar el partit es va desfermar l'eufòria després del bany de futbol al Real Madrid. La sensació col·lectiva era d'alliberament i n'hi havia com l'MVP de la nit Gavi o l'amo i senyor del lateral esquerre Balde, que tots just guanyaven el primer títol de la seva carrera professional. De la influència de Pedri o la fortalesa d'Araujo a la intel·ligència de Busquets o l'olfacte de Lewandowski, joves i veterans van demostrar fam, però ho van fer donant importància al com, i això va ser el que més va enorgullir Xavi, conscient, a més, que aquesta Supercopa reforça el seu projecte.
Que avui el que hem plantejat, d'alguna manera, els jugadors veuen que surt, i surt de manera excel·lent, guanyes el Madrid dominant pràcticament tot el partit, doncs això fa que els jugadors també creguin en el que estem fent a l'estaf, no? La junta directiva segurament també estarà contenta i bueno, això dona una tranquil·litat, una moral, una confiança, però no ens podem aturar aquí. Hem de seguir treballant.
Poc després, el Tu diràs, el president del Barça, Joan Laporta, parlava de punt d'inflexió per aconseguir més èxits.
Anem primers a la Lliga i això ens dona molta moral haver guanyat ja un títol aquesta temporada. Estem també vius a la Copa, ara veurem què fem el dijous contra el Ceuta i també esperem amb molt interès l'eliminatòria amb el Manchester United de l'Europa League.
La 14a Supercopa de la història del club segurament serà una de les més carregades de simbologia pel que pot suposar pel futur immediat de l'equip.
Gràcies, Marta. L'encarregat d'aixecar el títol va ser Sergio Busquets, que s'estrena en aquest registre després de 2 anys sense poder-ho fer. En aquest sentit, diu Busquets que aquesta Supercopa pot valer més que un títol.
Sabíamos que era una oportunidad que teníamos que coger, que habíamos vivido, como dije el otro día, un proceso de cambios en el club, en el vestuario, de jugadores, y yo creo que esto nos va a reforzar, ¿no?, para mantener la idea, para seguir compitiendo y para poder seguir creciendo y ganando más títulos o luchando por ellos.
I qui també surt molt reforçat és Xavi. El Tu diràs de RAC1, Laporta diu que hi confia tant si l'acompanyen els resultats com si no.
El projecte va creixent i està dirigit per un Xavi Hernández fabulós. Avui, doncs, jo crec que s'ha lluït un cop més i ha dirigit molt bé l'equip. El Xavi no depèn dels resultats.
I l'altra cara de la moneda, Carlo Ancelotti. L'entrenador del Madrid va reconèixer la superioritat del Barça en la roda de premsa, però es va negar a admetre que els de Xavi els haguessin humiliat.
Bueno, eso deportivo parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido, punto.
Per cert, que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente va estar al partit a Riad. Tampoc se'l va veure gaire eufònic pel partidàs de Gavi. En canvi, és curiós que Luis de la Fuente va dir això.
Primero, estoy feliz de que haya muchos jugadores españoles interviniendo en esta final, porque es bueno para el fútbol español, es bueno para la selección española y es bueno para poder seleccionar muy buenos futbolistas. Y luego, por supuesto, Gavi me parece un grandísimo jugador.
Pues tampoc va dir res de si la selecció si anava o no anava. Avui la victòria del Barça és el gran protagonista de la premsa esportiva, que també elogia el paper de Xavi i el partidàs de Gavi, informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, diu que Xavi ja ha trobat la fórmula i que aquesta és la de nodrir el mig del camp, alhora que afegeix que el barcelonisme ha de celebrar el primer títol del de Terrassa perquè és la recompensa a la gran feina que ha fet des que va arribar. El diari Esport, Lluís Mascaró, escriu que Xavi ha confeccionat un Barça preparat per assumir grans reptes, que aquesta Supercopa ha de ser l'inici d'un cicle triomfal i que ahir per fi el Barça va estar brillant, sense desconnexions i amb un Gavi espectacular. A l'esportiu, Carles González afegeix que la victòria contra el Madrid explica amb claredat el camí a seguir, el futur passa pel al mig del camp, amb Pedri, Gavi, Frenkie de Jong i també amb Busquets, malgrat els seus 34 anys. I a Madrid, el Marca resumeix la victòria del Barça, tota portada amb un contundent supermeneo, i a la contra, Roberto Palomar assegura que el conjunt blaugrana va sacsejar mèrit al Real Madrid. I Alfredo Relaño, el diari AS, escriu que Xavi necessitava i mereixia una nit així, i que el partit permet que el Barça declari oficialment l'estat d'optimisme davant d'un Madrid que ni va saber jugar ni va ser prou rebel.
De fet, els diaris generalistes també destaquen que Xavi inaugura la seva vitrina particular, encara que sigui amb un títol menor, en Alfonso.
A La Vanguardia, Carles Ruy Pérez celebra que el Barça recuperi la grandesa amb una Supercopa aconseguida davant d'un Madrid anquilosat. I el mateix diari, Sergi Pàmies, ironitza dient que la Supercopa només és important quan es guanya. Albert Guasca, El Periódico, diu que el títol, tot i ser menor, és un calmant i alhora un estímul per a Xavi. Toni Padilla, Lara, escriu que el Barça va jugar com els àngels i que va tocar el cel cruspint-se al Madrid i reconeix la Supercopa no és el títol més estimat, però quan passes gana, qualsevol queixalada t'omple la panxa. Al País, Ramon Besa parla d'un títol caigut del cel, molt agraït per un Barça que diu necessitava ser campió, campió del que fos, per dissimular l'esquerda econòmica i esportiva oberta pel Madrid. A El Mundo, Orfeo Suárez recorda que Xavi ha trigat 431 dies a aconseguir un títol, però admet que el Barça va guanyar amb una autoritat poc habitual en un clàssic davant d'un rival descomposat. I Salvador Sostres, a l'ABC, aplaudeix un Barça reconciliat amb el futbol, content que va guanyar el Madrid com només els grans equips saben fer-ho.
I sobre l'enorme partit de Gavi, escoltem el comentari que afirma el periodista l'AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
Ahir el Tomàs Roncero em deia després del partit: teníamos que haber fichado a Gavi. Ni pactos por la Superliga, ni pactos de no agresión, ni leches. Que es de los palacios, joder. Nos ha pasado por encima un chaval de 18 años. Y es que el que veu el Roncero, que és un tipus sensacional, nosaltres a vegades no ho veiem i seguim aferrats a que en qualsevol temps passat va ser millor. Amb 18 anys, entre Xavi i Iniesta, havien jugat 35 partits, tots dos amb el primer equip. I havien marcat, entre tots dos, 2 gols i havien fet 3 assistències. Gavi, a la seva edat, ja ha jugat ell solet 71 partits amb el Barça. Ha marcat 3 gols i ha donat 11 assistències. Potser deixem d'enyorar i valorem que des de Messi no hem tingut res com Gavi. Gavi i Déu més.
Gràcies, Santi. Per cert, de tot això en parlarem, amb el Miguel Rico, amb el Joan Jopallàs i amb el Santi Segurola. Recordeu que el pròxim partit del Barça és dijous que ve a les 8 al camp del Ceuta, en partit dels vuitens de final de la Copa, evidentment en directe també aquí a RAC1. Però per acabar aquesta Supercopa d'Espanya i d'aquesta final, m'ha agradat molt que ha tornat a escriure Sergi Pàmies avui a La Vanguardia, que comença dient: les regles del joc per una competició com la Supercopa, i més si es juga a l'Aràbia Saudita, són clares. Si guanyem, és un títol com Déu mana. Si perdem, és un succedani de glòria efervescent i corrompuda. Els dos equips que la disputen parteixen del mateix criteri. I és així. 8:11. De tota manera, el tema que més se'n parlarà sense cap mena de dubte aquesta setmana serà, almenys a hores d'ara, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Primera glopada d'aire fred i amb el vent. Avui, com a protagonista destacat, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Vencat per l'episodi de vent que pot haver-hi avui i demà a tot Catalunya. Bufarà vent molt fort, amb ratxes que poden ser de més de 70 km per hora a molts indrets. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Quines són les zones que queden més afectades per aquestes ventades?
Doncs mira, comarques de Tarragona, però també costa i prelitoral de Barcelona i de Girona avui, també la Catalunya Central i el Pirineu de Lleida, amb cops de vent d'entre 60 i 80 km per hora. A més, és un vent de ponent que demà encara es reforçarà més i podria arribar als 100 km per hora en llocs on no és habitual que bufi amb aquesta força. Demà en perill elevat, sobretot cap a la Catalunya Central, costa i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona i també cap a la selva.
Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Atenció, avui, sobretot demà pel vent, diu la Mònica, feia temps que no teníem ventades tan fortes d'aquest tipus. On hem d'estar especialment alerta?
Doncs, com bé deia ara la Mònica, justament aquesta irrupció que tenim d'aquest vent afecta comarques que no és habitual que tinguem aquest vent tan fort, no? Aquestes ratxes. I per això, sobretot en aquestes comarques del litoral, prelitoral, de Barcelona, Tarragona, part de Girona també, doncs hem d'estar molt al cas i adequar les nostres activitats i el nostre entorn en aquesta situació que tindrem, aquestes ratxes elevades.
Val. Si tenim testos a les terrasses o d'altres elements similars, els lliguem, què hem de fer? Els entrem a casa?
Qualsevol objecte que el vent pugui fer moure, que pugui fer caure, és un perill. Testos, per exemple, si el vent els pot fer caure i cauen al carrer i hi ha una persona que va passejant i li cau a sobre, evidentment aquest accident és evitable, es podria evitar, simplement amb que aquests objectes no estiguin en llocs on puguin caure. Per tant, tot allò que tinguem a fora, en l'exterior, doncs ben lligat, i si no pot estar ben lligat, doncs ho entrem a dintre de la vivenda per tal de que amb un cop de vent no pogués caure. Totes aquelles coses que hi hagin penjades en façanes, penso encara a lo millor amb alguna decoració nadalenca, tot allò que no tinguem ben assegurat, avui i demà, doncs és un element que pot ser de perill.
Suposo que llavors també branques d'arbres. Per exemple, hem d'evitar d'apropar-nos amb canalla o de passejar el gos per aquesta zona?
Clar, perquè els arbres, les zones arbolades, les zones boscoses, si hi ha alguna branca que estigui seca, que estigui trencada i amb el vent pugui acabar de caure, doncs ens pot caure a sobre. Sobretot les hores centrals del dia, que és quan el vent serà més fort aquests dos dies que venen, avui, demà i veurem també dimecres, doncs intentar evitar aquests espais, perquè pot haver-hi aquest perill.
Uh-huh. Empreses de construcció que tenen grues posades, millor que no les facin servir avui i demà?
Això tenen que valorar-ho segons la localització, l'espai, però evidentment tot allò que són treballs amb alçada, treballs en zones on no estàs protegit del vent, doncs són treballs que avui han d'estar molt, molt vigilats, i en cas de que no tinguem la seguretat de que es puguin realitzar, evidentment no realitzar-los.
Mm-hmm. El vent també farà aixecar onades, per tant allò d'apropar-se al mar per fer fotografies, si és que algú va fer fotografies avui, però bàsicament si hi ha turisme per aquí o el que sigui, se'ls ha de dir que no ho facin perquè seria imprudent.
Correcte. Aquests dies propers, començarà més a partir de demà passat, tindrem aquesta afectació, que serà sobretot a tot el litoral, amb aquesta maregassa i mar de fons. Per tant, espigons, llocs propers a costa, on te puguin trencar les onades, on te pugui veure aquest vent, sobretot penya-segats, zones elevades, on el vent es pugui fer caure, no és un bon lloc per estar. I també molta cura amb la navegació. Aquests dies les activitats d'esport, de navegació, doncs s'ha d'estar molt alerta de quina és la situació per veure si es poden realitzar.
Tota aquella gent que es desplaça amb moto o amb bicicleta, avui i demà, especialment demà, recomaneu que busqueu un altre mitjà de transport perquè les ventades seran fortes?
Home, davant del vent els elements aquests són més inestables, no? I per tant, és millor que si no tenim la seguretat de que puguem realitzar el trajecte, doncs buscar un altre mitjà o canviar la ruta o l'activitat, si pot ser. Però no només amb aquests elements, també amb els vehicles, Pensem que amb aquests dies de ventades la conducció té que ser extremadament prudent. Anem amb compte, agafem amb força fermament el volant, perquè no ens trobem amb una ratxa d'aquestes amb un cop de vent. Anem amb molta cura amb els avançaments, reduïm la velocitat, vigilem també de tenir unes distàncies encara més prudents amb els altres cotxes. En aquests moments, amb aquestes ventades, la conducció té que ser, com comento, extremadament prudent.
Per fer-nos una idea, perquè és que a vegades, ara parlàvem, per exemple, de la ciutat de Barcelona, de determinades altres zones on habitualment no és normal aquest tipus de vent que ens arribarà. Estem parlant, per fer un element comparatiu, si és que podeu comparar-ho, la velocitat del vent quan a vegades ve vent amb força a Barcelona o altres zones com la Catalunya Central, comparada amb la que ens ve ara, és que molt, molt, molt inferior?
Aviam, aquestes ratxes de vent que tindrem aquests dies no són les habituals en aquestes zones. Estem més acostumats a ratxes d'aquest tipus doncs en els punts extrems, no, del país. Pensem en l'Empordà, pensem en Terres de l'Ebre, pensem en la zona del Pirineu, zones elevades on és més freqüent que es puguin donar aquestes ratxes més elevades. Per això comentàvem, sobretot, aquests dies aquestes ratxes de vent es donen en zones que són particularment vulnerables per la seva densitat de població, per la tipologia de la zona, doncs davant d'aquestes ventades. Per tant, com no hi estem acostumats, i a més venim d'aquest període que hem tingut, de que no ens ha fet gaire hivern, no?, que hem tingut aquesta temperatura molt, molt més elevada de lo normal, doncs ens ve de cop, no?, aquesta irrupció que ens ha fet de fred i d'aire, no?, i llavors hem d'estar al cas i ser molt curosos amb la nostra activitat i el que comentem, sobretot en aquestes zones que no és habitual tenir aquestes ratxes.
Val, per acabar, això estem parlant del vent d'aquests dos dies. Quines previsions teniu més d'aquesta setmana respecte al que pot passar?
Perfecte. Aquesta setmana el que també esperem, degut a aquesta erupció que hem tingut d'aquest aire més fred, doncs tenim aquest principi de setmana que tindrem aquest nivell de vent més elevat, tindrem afectació a la costa, conseqüent també d'aquesta situació durant quasi bé tota la setmana, i el que també tindrem és aquesta baixada de temperatures, que ara ja ha començat, i a partir de dimecres, la Mònica Sandric ho explicava, que ara feia com una aturadeta i després dimecres tornava a baixar una altra vegada, que és també les previsions amb què comptem, i comptem també que a partir de dimecres el fred sigui més intens. Fred, que és una mica més menor del que és habitual per l'any, però el que us comentava abans, també venim d'aquest període que hem tingut unes temperatures més elevades, i per això ara doncs encara ho notarem més, Aquesta baixada de temperatures, que pot estar 5-6 graus per sota de les habituals i que durarà tota la setmana. Hem d'estar alerta amb aquests temes. També tindrem un període de neu en el Pirineu, sobretot a la zona del Pirineu, cap al vent i també per la baixada de temperatures, pot localment, puntualment, també afectar en alguna zona de les comarques del nord del país. Bé, amb això també hi haurem d'estar al cas. Però bé, també hem de comptar que ens anirà molt bé perquè aquesta caiguda de neu no deixa de ser acumulació d'aigua, que també n'estem molt necessitats.
Uh-huh. Molt bé. Moltes gràcies a l'encarregada, en aquest cas, com sempre. Perquè ara, vols dir alguna cosa, Mònica? Perdona,
Jo crec que ho ha dit tot ja, sí. Pendent, sobretot, d'aquesta baixada de temperatures a partir de dimecres, que serà més forta, perquè demà el vent de ponent farà pujar els termòmetres, i neu, sobretot, al Pirineu. Fora al Pirineu, si hi ha alguna cosa, serà anecdòtic.
Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Una vegada més, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Mònica. Fins ara.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per cert, d'aquí uns moments al món a RAC1, Joan Laporta, president del Barça, després de la victòria a la Supercopa d'Espanya, d'aquí un parell de minuts, en directe. Avui, per cert, que ha d'entrar en vigor a Castella i Lleó un protocol que vol obligar els metges a oferir a les dones embarassades que volen avortar que escoltin el batec dels fetus, fer una ecografia 4D o assistència psicològica. És una proposta de Vox que governa en coalició amb el PP i que ha aixecat molta polseguera. La ultradreta assegura que vol fomentar la natalitat, però la proposta s'interpreta com una pressió a les dones que opten per interrompre l'embaràs. De fet, el govern d'Espanya ha posat el crit al cel i ha enviat un requeriment que insta el govern d'aquesta comunitat a aturar el pla. Considera que no es pot posar en marxa perquè va contra les lleis actuals i avisa que anirà a la justícia si aplica aquest pla de Vox contra l'avortament. També reclama que els facin arribar el detall i la lletra petita dels protocols que volen aplicar i adverteix que no descarten en els tribunals per defensar el dret de les dones a interrompre l'embaràs si el PP i Vox no fan marxa enrere. A més, exigeix al govern de Castella i Lleó que les proves diagnòstiques que es fan a la sanitat pública segueixin el coneixement científic actual i el criteri i les recomanacions recollides a les guies de salut d'abast internacional. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, responia ahir a la nit que divendres ja van informar el Ministeri de Sanitat del contingut. També es nega que es trepitgi cap dret i acusa el govern d'Espanya de generar una gran alarma social. Recordem que dijous de la setmana passada Vox va anunciar que instarien els metges a oferir a les dones embarassades una atenció psicosocial preferent i la possibilitat d'escoltar el batec del fetus entre les setmanes número 6 i 9 de la gestació, a més de fer una ecografia 4D del tercer trimestre. I atenció al que publica avui el diari El País. Vox va copiar el seu protocol d'aquesta llei antiavortament de Viktor Orbán, el primer ministre d'Hongria. El seu govern, el més escurat a la dreta de tota Europa, va aprovar l'any passat una llei que obliga les dones que volen interrompre el seu embaràs a aportar un informe que demostri que han escoltat els batecs del cor del fetus. A més, l'administració els ha d'oferir consells sobre les ajudes que poden obtenir si s'ho repensen i tenen la criatura. De fet, el govern d'Hongria en diu consentiment informat, just la mateixa terminologia que fa servir el líder de Vox a Castella i Lleó, que defensa que les embarassades han de prendre la decisió d'avortar de manera més conscient, literalment. La gran diferència entre la llei hongaresa i el protocol de Castella i Lleó és que tant els metges hongaresos com les dones que vulguin avortar en aquell país estan obligats a complir la norma. I, en canvi, ni el personal sanitari lleonès ni les embarassades d'aquella comunitat autònoma no ho hauran de fer si no volen. I atenció, això, la violència masclista és el delicte en què més es reincideix. Segons els últims estudis oficials publicats a Espanya, 4 de cada 10 homes que han maltractat una dona acaben tornant-ho a fer si no se'ls ofereix cap teràpia o algun curs de reeducació. I el context polític tampoc hi ajuda. Avui llegim a La Vanguardia que els agressors cada vegada tenen més interioritzat el discurs de l'extrema dreta. Els experts alerten que els maltractadors són ara bastant més descarats a l'hora de culpar la dona de l'agressió o responsabilitzar el sistema de ser perseguits pel simple fet de ser homes. I encara pel que fa a la violència masclista, avui llegim al diari El Mundo un cas que demostraria que encara hi ha molt camí per córrer a l'hora d'atendre i protegir les víctimes. El diari ha parlat amb una dona de la província de Zamora que ha hagut de fugir de casa seva i amagar-se perquè el seu maltractador l'ha amenaçat de mort i ningú no hi fa res. L'home el van condemnar a 6 anys de presó per violar-la, però aquest Nadal ha quedat en llibertat després d'estar-se només 4 anys entre reixes perquè el jutge li ha rebaixat la pena en aplicació de la llei del només si és sí. Des de la presó, l'agressor va fer arribar amenaces de mort a la seva víctima a través de trucades, cartes o fins i tot via intermediari. L'home demanava companys de cel·la que, quan sortissin de la presó, busquessin la seva exparella i l'avisessin que la mataria quan quedés en llibertat. Ella va denunciar el cas a una comissaria de la Guàrdia Civil, però els agents se la van treure de sobre. Li van dir que no poden fer res per ella fins que no es trobi cara a cara amb el seu maltractador i l'amenaci en persona. Davant d'aquesta resposta surrealista i clarament perillosa, la dona ha decidit marxar de casa seva i refugiar-se en una altra banda per evitar que la seva exparella la pugui localitzar. Tot plegat tan terrible com certament indignant. Vuit i 24 minuts, l'últim sondeig de La Vanguardia sobre les eleccions municipals de Barcelona centra la precampanya dels partits. L'enquesta situa Xavier Trias al capdavant d'una cursa molt disputada entre ell, Ada Colau, Jaume Collborn i Ernest Maragall, que segons l'enquesta baixaria fins als 5 regidors. Xavier Trias assegura que hi ha un canvi de tendència mentre cada Colau entra al joc i carrega contra el candidat de Junts per Catalunya, a qui acusa de voler convertir Barcelona en un espai de contaminació i especulació.
Hem de fer govern amb més gent, però segur que el més important és ser el que lideris. Espero tenir la capacitat de buscar les maneres per fer un govern que faci que la ciutat tingui un canvi important.
Que Barcelona, sobretot, ha de triar si vol mirar cap al futur i vol liderar el futur i donar resposta als reptes del futur o si vol tornar al passat.
Des d'Esquerra, Ernest Maragall creu que són davant d'una operació per catapultar el candidat de Junts, mentre que el socialista Jaume Collboni recorda que hi ha sondejos que els donen amb ells la victòria.
Estem ja acostumats a que apareguin aquest tipus d'informacions, aquest tipus de dades, que apunta en una molt clara direcció. Aquí hi ha una intenció, si voleu, legítima, d'apostar a favor d'una determinada manera d'entendre la ciutat.
La voluntat d'obrir una nova etapa a Barcelona, de que hi hagi un canvi a Barcelona. L'altra constant, que és la pujada i la fortalesa que té el PSC a totes les enquestes.
De la situació a Barcelona també va parlar el candidat del PP, Daniel Cirera. Crida Ciutadans i Vox a no atomitzar la dreta reforçant la seva candidatura. Per cert, que avui La Vanguardia publica una segona part d'aquesta enquesta que adverteix de la divisió que genera el projecte de les superilles. Prop de la meitat de barcelonins i barcelonines hi estan en contra i l'altra meitat a favor, només amb un punt percentual més pels contraris. Els votants més joves les veuen bé com a projecte, així com la majoria que voten els comuns i la CUP. Però la població de més de 50 anys està clarament en contra i els votants de Vox, Ciutadans, el PP i Junts especialment. L'enquesta també adverteix que la majoria de la població creu que han augmentat els problemes d'inseguretat greu i d'habitatge. Justament parlant d'habitatge, els fons d'inversió ja són els que més desnonaments demanen a Barcelona. Al darrere de més de la meitat de les expulsions d'habitatges hi ha grans tenidors i aquests fons ja han superat les ordres que demanen els bancs per fer fora persones d'un pis. Ho diu un informe que ha publicat l'Observatori Desk i que també apunta que 8 de cada 10 desnonaments són perquè els inquilins no poden continuar pagant el lloguer. Maria Costa.
Barcelona concentra pràcticament el 19% dels desnonaments a Catalunya i el 4% dels de tot l'estat espanyol. Segons l'informe Qui desnona Barcelona de l'Observatori Desk, a poc més de la meitat dels desnonaments, a darrere ja hi ha grans tenidors. Són des d'empreses que tenen entre 10 o 15 pisos, fons d'inversió i bancs. I d'entre aquests, els fons d'inversió han agafat un protagonisme respecte als bancs en els últims 4 anys. Entre el 2018 i el 2019, els fons d'inversió desnonaven en un 11% dels casos i el 2021 la xifra ja s'enfilava al 28%, al revés dels bancs, que han passat del 25% al 14%. Malgrat tenen poca representació, els grans tenidors són els qui més desnonen. Ho explica la directora de l'Observatori Desk, Irene Escorihuela.
La gran majoria dels habitatges estan en mans de petits propietaris, però hi ha uns grans tenidors, que no són molts, però que estan desnonant molt més del que ho fan aquests petits propietaris, que la proporció és alarmant.
Precisament l'informe proposa que hi hagi una regulació més específica per a aquests grans tenidors que actuen, diuen, amb males praxis.
Encara en clau municipal, una altra enquesta, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, on l'alcaldessa Núria Parlon tornaria a guanyar, segons el sondeig que publica avui el digital Crònica Global, que li atribueix a la candidata del PSC la majoria absoluta amb 16 regidors, només un menys dels que té ara. El seu contrincant, el candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, guanyaria un parell de regidors i arribaria fins als 5. Però molt lluny de Núria Parlon i en una posició clarament irrellevant. El PP seria la tercera força a Santa Coloma de Gramenet amb 3 regidors i Ciutadans perdria els 4 que va aconseguir ara fa 4 anys i desapareixeria del consistori de Santa Coloma de Gramenet. Per cert, d'una altra enquesta, en aquest cas sobre les futures eleccions al Congrés dels Diputats, la publica el diari Punt.es, conclou que el PP estaria remuntant. Els populars obtenen pràcticament 3 punts de marge sobre el PSOE i s'hi distancien respecte de l'enquesta del mateix mitjà d'ara fa un mes. Aleshores, els dos partits estaven gairebé empatats en percentatge de vot. El motiu d'aquest avantatge no és que el PSOE s'enfonsi, sinó que el PP s'endú part dels votants de Vox. El partit de l'extrema dreta per més de 3 punts respecte del desembre, és a dir, perd més de 3 punts respecte del desembre, tot i que es quedaria, si fa o no fa, com ara. De la seva banda, Podem creix un punt, si ho comparem amb l'últim sondeig, tot i que en baixaria 2,5. Ciutadans sembla que també puja respecte a l'última enquesta, però queda amb un 1,8% i, per tant, no entraria al Congrés dels Diputats. 8:45 del matí, atenció que llegim això a La Razón, a Carles Puigdemont el podrien detenir si torna a trepitjar l'Estat, fins i tot encara que Europa avali la seva immunitat. El diari, citant fons del Tribunal Suprem, explica que el protocol europeu d'immunitat estableix que un eurodiputat no se'l pot detenir a cap país de la Unió Europea, excepte al seu propi país, on té la mateixa immunitat que els parlamentaris nacionals. Això vol dir, segons aquestes mateixes fonts, que un europarlamentari no pot ser processat sense autorització de l'Eurocambra. Però en el cas del president Puigdemont, com que ja està processat, se'l podria detenir igualment. Ara mateix Puigdemont no té data de tornada i la seva defensa està a l'espera del pronunciament del Tribunal General de la Unió Europea sobre la seva immunitat, que podria arribar al febrer o al març. Avui La Razón també explica que el Tribunal Suprem no donarà una nova resposta penal al procés fins al febrer i avança la posició de la Fiscalia, que s'inclina per condemnar els líders independentistes per desordres públics agreujats i malversació agreujada. Recordem que la sedició derogada tenia una pena de fins a 15 anys de presó i inhabilitació, i que els desordres públics agreujats, en canvi, poden suposar 5 anys de presó i fins a 8 anys d'inhabilitació. La reialesa europea acomiadarà avui Constantí II, que va ser l'últim rei de Grècia. El funeral del germà de la reina Sofia es farà a la catedral metropolitana d'Atenes. La família reial espanyola hi assistirà al complet i, de fet, ja són tots Atenes. Ahir a la tarda van arribar Felip i Letícia, també ho van fer Joan Carles, procedent d'Abu Dhabi. La reina Sofia ja fa dies que hi és, com també les infantes Helena i Cristina. El rei Felip VI i son pare no es veien des del funeral de la reina d'Anglaterra, que es va fer a Londres al setembre. Segons La Vanguardia, ahir el rei emèrit va dinar amb la seva dona, les infantes Cristina i Helena, i els seus fills. Constantí II va morir, recordem, dimarts passat, als 82 anys d'edat, per un infart cerebral, tot i que feia anys que tenia una salut molt delicada. Per decisió del govern de Grècia, la cerimònia no tindrà rang de funeral d'estat, ja que Grècia va abolir la monarquia i Constantí va deixar de ser rei gairebé fa 50 anys. No s'ha instal·lat cap capella ardent com a tal, però l'executiu finalment ha accedit al desig de la família, que és fer una petita vetlla a la catedral perquè els ciutadans que ho vulguin es puguin acomiadar de l'exmonarca entre les 6:45 d'aquest matí. Es preveu que al funeral hi assisteixin unes 200 persones. Les restes de Constantí II reposaran al cementiri de les antigues finques reials de Tatoi, on estan enterrats altres membres de la reialesa grega, com ara els seus pares. Ucraïna confirma que Rússia s'ha fet amb el control de la ciutat de Soledar, a l'est del país, que concentrava en els últims dies els combats més intensos. Vladimir Putin va anunciar dissabte que l'havien conquerit, però el govern de Volodymyr Zelensky ho ha negat fins fa poques hores. És la victòria més important de l'exèrcit de Rússia després de mesos de reculada. De fet, Putin diu que s'ha entrat en una dinàmica positiva i que tot avança segons el pla que han fixat el Ministeri de Defensa i l'Estat Major del Kremlin. En paral·lel, continuen els atacs encreuats entre els uns i els altres. Aquesta matinada, 3 persones, 2 eren nens, han quedat ferides en un atac amb míssils russos a la regió ucraïnesa de Zaporilla. Totes 3 són a l'hospital. El bombardet rus anava dirigit al centre regional de la ciutat. I, mentrestant, Rússia assegura que ha tombat un dron d'Ucraïna que sobrevolava un port de Sebastopol, a la península de Crimea, tot plegat després que l'atac del Kremlin a un edifici residencial de la ciutat de Dnipro, a Ucraïna, causés 300 morts. Va ser dissabte i, segons les autoritats d'Ucraïna, s'han pogut rescatar 39 persones. Tot i així, hi ha una 70 de ferits i entre 30 i 40 persones més que continuarien sota la runa d'aquest edifici. I els equips de rescat reprenen avui la recerca dels quatre possibles supervivents de l'accident d'avió que hi va haver ahir al matí al Nepal, tot i que sense gaires esperances. La caiguda de l'aparell, quan estava a punt d'aterrar, van deixar 68 morts dels 72 ocupants de l'avió. Entre ells hi havia dues criatures i quatre tripulants. El vol havia sortit de Katmandú i havia d'aterrar a l'aeroport de Pokhara, la tercera ciutat més gran del país. Per ara no se'n saben les causes de l'accident, tot i que fa una estona que s'ha pogut recuperar la caixa negra. L'avió de la companyia Yeti Airlines feia un vol intern i amb la majoria de les víctimes, 53, són del Nepal. Tot i això, també n'hi havia de l'Índia, Rússia, Corea del Sud, l'Argentina, Austràlia, França i Irlanda. Les condicions meteorològiques eren bones i per això una de les causes que s'apunten és un possible error dels flaps, unes peces situades sobre les ales que serveixen per reduir la velocitat dels avions. Al Brasil, les investigacions sobre l'atac als tres poders de la setmana passada comencen a esquitxar de manera directa l'expresident Jair Bolsonaro, que continua als Estats Units. La Fiscalia ha demanat obrir una investigació urgent contra l'exmandatari per la suposada vinculació amb els actes d'ara fa una setmana. Entre d'altres, té al punt de mira un vídeo que Bolsonaro va penjar alimentant un cop més teories conspiranoiques d'un frau electoral sense cap mena de prova. A més, la gran majoria de la població li ha girat l'esquena. Segons una enquesta de Datafolla, el 93% dels brasilers repudien els actes i més de la meitat creuen que Bolsonaro va tenir responsabilitats en aquest atac. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
Una setmana després dels atacs als tres poders del Brasil, la situació comença a complicar-se per Jair Bolsonaro, alguns dels seus aliats i la majoria dels que van participar a les invasions i depredacions. L'exministre de Justícia de Bolsonaro, Anderson Torres, va ser detingut dissabte tan bon punt va aterrar el país procedent dels Estats Units, acusat d'omissió i de tenir informació sobre possibles atacs i no haver fet res per impedir-ho. Mentrestant, Bolsonaro serà investigat per instigació i autoria intel·lectual dels fets per un vídeo que va penjar dimarts passat durant unes hores a Facebook, on apuntava a una teoria de la conspiració segons la qual Lula no va guanyar les eleccions i van ser la Cort Suprema i la Justícia Electoral que van manipular els resultats. La justícia ha congelat comptes i béns de les persones i empreses que haurien finançat els actes vandàlics i més de 1.500 persones segueixen empresonades per haver participat a les invasions. El gran beneficiat de tot plegat ara per ara és Lula da Silva, que queda com el defensor de la democràcia davant un rival antics golpistes i que, a més, té l'oportunitat d'unir el país, sufocant qualsevol intent de revolta dels sectors bolsonaristes i demanant pau i tranquil·litat per superar el delicat moment que viu el país.
8:36, i a aquesta hora del matí saludem i felicitem el president del Barça, Joan Laporta, en directe, no sé si des de Riad o ja des de Barcelona. President, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies. Acabem d'aterrar a Barcelona.
Doncs moltes felicitats, president. Suposo que molt content, molt satisfet, perquè m'atreviria a dir que aquest era el partit i també el resultat que necessitava el barcelonisme.
Sí, sí, sí. Teníem clar que s'havia de guanyar perquè és un punt d'inflexió. Hem portat la Supercopa a Catalunya que, si bé pensàvem que estàvem retornant a l'alegria del barcelonisme, l'alegria no era completa si no hi ha títols. I realment, doncs, aquest títol, el que volíem era guanyar-lo, com és obvi, però a més sabeu que el Barça també és reconegut per la importància que donem a com es guanya. I el que és cert és que ahir vam fer una exhibició. El Xavi i els jugadors van fer un recital.
Del partit d'ahir, podem destacar Gavi. Evidentment, Gavi va fer... Clar, tu veus que aquesta criatura... Bé, clar, estem parlant d'una persona que té, no, que té 18 anys. Però, clar, estem parlant de Gavi. Estem parlant de Pedri. Estem parlant d'Araujo. Estem parlant de Balde. És a dir, dels 11 jugadors, gairebé la meitat estan per... És a dir, tenen l'edat que tenen. Clar, això és un... El Barça té el futur a mig-llarg termini garantit, no?
Sí, sí, sí. És un equip que està encara en construcció i aleshores, doncs, jo demanaria al barcelonisme encara que segueixin tenint paciència i vindran títols com aquests, no? Perquè aquest és un títol de tot el barcelonisme, per la paciència que ha tingut, per les expectatives que s'han anat fent. I sí que és cert, doncs, que és un equip amb present en futur perquè té jugadors molt joves, tenim jugadors molt joves, el Gavi ho has dit, va fer un partidàs, però el Pedri també, que és com un mag, va fer un altre partidàs, el Balde, l'Araujo, i després també l'Ansu Fati, que va sortir i també va marcar la semifinal. Tenim jugadors molt joves, el Frankie de Jong mateix, el Koundé, tots ells són joves, el Christensen. després, quan ja van agafant el seu lloc, perquè tot requereix una certa paciència, tot va progressant, no? El mateix Ferran Torres, l'altra Fiña, ja aniran entrant i aniran cada cop adaptant-se més a aquest sistema del Barça, que és el que ens identifica i el que ens fa estar orgullosos.
Uh-huh. Per cert, Gavi no té fitxa encara del primer equip. Quan en tindrà?
Sí, ja tindrà. Ah. Està previst que a final de temporada hem de fer les fitxes de l'Araujo, el Gavi i la renovació del Valdé. Això, per això hem de treballar perquè, com sabeu, tenim aquesta norma del fair play que ens encurseta molt i hem de seguir treballant perquè se'ns reconeixi el fair play que crec que hauríem de tenir. Sabeu que estem impulsant dues accions, una per tenir el fair play que marca UEFA com a equip, com a club, que juguem les competicions de UEFA, que és més favorable en aquest cas, i després també tenim un recurs presentat per tal de que se'ns equipari a la resta de clubs de la Lliga en quant a si es va fer un 15% de fair play pels clubs que van signar el CBC, el fons aquell que va deixar uns diners a determinats clubs, volem també que nosaltres, per analogia, se'n reconeixi un fair play pel deute que tenim, no? Bé, lluitar, treballar, és el que sabem fer, patir quan toca i divertir-nos i disfrutar i celebrar quan hi ha moments com aquest de la Supercopa que insisteixo, era molt important retornar títols a... Que el Barça no tornés a tenir títols.
El deixo en seguida, president, però el Barça ara efectivament deia que havia denunciat la Lliga perquè no us deixa ampliar la massa salarial. És per això que Gavi, per exemple, encara porta a l'esquena el 30 perquè no els ha permès inscriure la Lliga al jugador?
Sí. El Gavi ha fet 18 anys, ja, si no m'erro, a la tardor de l'any passat, i vam aprofitar aquesta possibilitat que ens donava la normativa per tal de que continuï amb aquesta condició, i quan acabi aquesta temporada sí que ja l'haurem d'inscriure perquè és jugador del primer equip. Aquí s'està lluitant en tots els fronts per tal de que la normativa sigui més flexible, perquè ja és un altre debat, potser, si voleu, però és difícil competir amb una Premier League que està imposant unes normes que són més flexibles que no pas les que regeixen a la Lliga Espanyola.
Ara per això em sembla molt, molt, repeteixo, president, és a dir, que el contracte de renovació, és a dir, la renovació de Gavi, que segurament és el jugador conjuntament amb Pedri i amb Valde, que és tan important pel futur de no només del Barça, sinó també del propi futbol espanyol, és que malgrat la renovació que li ha fet al Barça, la Lliga no el permet inscriure.
Bueno, és la norma, no? I aquí, l'hem d'acatar, però en qualsevol cas tindrem, maneres de fer-ho, perquè, si s'arribés a algun extrem que haguéssim de fer alguna operació, ens ho plantejaríem. Però jo crec que, finalment, arran de la recuperació econòmica que està tenint el club, perquè estem incrementant molt respecte al pressupostat en quant a les esponsoritzacions, això també ens donarà marge de fair play. Els ingressos que anem fent extraordinaris d'aquí a juny, també, penseu que vam pressupostar 189 milions de patrocinis i ara tocarem aviat els 212. Això ens comença a donar un marge de fair play, recuperant aquest fair play que no teniu.
I si la Lliga no...
Sí, que jo, en aquest sentit, podem estar tranquils de que el Gavi, a més, hi ha una cosa, el jugador ajuda molt. Home, l'Ivan de la Penya també, com a gent, s'està portant molt bé. El jugador, a més, el gran avantatge que tenim és que, a més d'un gran talent, són nanos magnífics, no? I el que estan... Són molt culers i això ajuda sempre.
No em vull ni imaginar si la Lliga no el deixés a final de temporada inscriure, què passaria?
No, home, la Lliga, jo crec que en aquest sentit al Barça farem el que hem de fer i estarà inscrit a final de temporada.
Molt bé. I escolti'm, i l'última perquè m'ho diu vostè, Valde, el tema de la renovació, com pinta la renovació de Valde, president?
Bé, ja ens hem arreglat al seu dia, ens vam arreglar amb el seu agent, que és el Méndez, i també, a final de temporada, un cop tinguem el fair play, farem aquesta renovació que ens interessa molt, perquè a més avui ara, mira, ara sortíem de l'avió i dic, vinga, que estava recollint la maleta, i és un coet. És un coet, tu. Sí. Ahir vam disfrutar veient-lo, que, vaja, aquelles arrencades que feia per les carreres, a sobre que encara fa el gol després del pal de Lewandowski, hagués estat fantàstic.
Tenim un amic comú molt culer, que em pregunta, que li diu, pregunta-li què li va dir de debò Florentino Pérez a la llotja ahir en el partit.
Durant el partit? No, va estar molt bé, va estar... A veure, jo crec que va acceptar la derrota amb esportivitat i sí que va dir que havíem jugat molt bé i que, bé, saps, el tema de que l'espectacle que representa un Barça-Madrid és important per als dos clubs i pel món del futbol i, bueno, va ser una conversa... El president de Madrid en la victòria i en la derrota ha estat elegant i això, doncs, jo crec que aquesta Supercopa, el fet de jugar-la contra el Madrid, doncs té més valor per jugar-la contra el Madrid, té més valor perquè ens va veure tot el món i a més com vam guanyar, com vam guanyar, que jo crec que tothom va veure que el Barça va fer un recital de futbol i és aquest estil genuí de jugar a futbol que tenim, que és la forma que tenim d'expressar-nos aquí, la nostra manera d'entendre el futbol, que el Xavi és un artífex d'aquest estil genuí i que realment, doncs, home, el veig molt content també, el Xavi s'ho mereix per damunt de tot, perquè ser entrenador, tu i jo també tenim amics comuns, ser entrenador no és fàcil.
Gairebé és tan dolent com ser president. Moltes gràcies, president Laporta, i moltes... gràcies, fins aviat, que vagi bé.
Una abraçada, Jordi, visca el Barça.
I igualment, gràcies. 3:15.
Molt contents de ser a Catalunya, ja.
Ha tocat a terra, ja, efectivament. Gràcies, sí, president. Sí, sí. 3:15. Ara tornem de seguida aquí al Món RQ, després de parlar amb el president del Barça.
Sabies que a UIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que a UIC Barcelona gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? Vine a les jornades de portes obertes de UIC Barcelona. Inscriu-te ara a uic.es/portes-obertes. UIC Barcelona. Driving values forward.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Vols saber una cosa?
Cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Tries una cançó, la pizza dels divendres, anar a classe de ioga, quedar amb els amics, portar el teu fill a l'escola o passar el cap de setmana a Lisboa. Tries una universitat flexible, online i sense horaris, que et segueixi el ritme perquè no hagis de renunciar a res del que t'agrada. Estudia el teu ritme a UOC.edu.
Tu,
que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
3:15 i 3 minuts de 9 del matí. Tot això que parlàvem ara de Gavi, després ho parlarem, eh? Però tot té un sentit. Tot té un sentit. I un sentit a nivell de futur. Hi ha un altre contracte de renovació que no està inscrit a la Lliga, que és el d'Araujo. Perquè no és l'únic que hi ha en aquests moments. Però bé, ja en parlarem després. 11 minuts i les 9... La fortuna de les persones milmilionàries al món ha crescut després de la pandèmia del coronavirus a un ritme de 2.700 milions d'euros diaris, ho diu Oxfam Intermont, que coincidint amb el Fòrum de Davos, publica avui l'informe La llei del més ric. L'organització assegura que l'1% més ric ha capturat gairebé la meitat de la nova riquesa que s'ha generat durant els 2 anys de la pandèmia del coronavirus. Informa Montse Martí.
A l'estat espanyol, l'1% dels més rics ha passat de concentrar el 15% de tota la riquesa el 2008 a concentrar el 23% a final del 2021, segons Oxfam Intermont. El responsable d'investigacions de l'organització, Íñigo Macías, denuncia a RAC1 que la bretxa entre rics i pobres s'ha fet encara més gran amb la pandèmia i que la crisi dels preus és també una crisi de desigualtat.
No havia succeït des que tenim dades, des que fem un seguiment una mica de com evoluciona l'extrema pobresa al món, el que veiem és que han augmentat de manera conjunta aquesta riquesa extrema i aquesta pobresa extrema, no? El que veiem a Espanya és que quan ens comparem amb 2008, els salaris d'ara poden comprar un 4% menys de coses que el 2008.
En l'informe Oxfam Intermont recorda que el Banc Mundial adverteix que l'actual increment de la desigualtat i la pobresa al món podria ser el més gran des de la Segona Guerra Mundial.
Atenció als viatgers que feu servir la targeta T-Casual per moure's per l'àrea de Barcelona, perquè és molt probable que el bitllet que tingueu ja no us serveixi per res. Si veu comprar un d'aquests bitllets durant els mesos que van estar rebaixats, des d'avui ja no es poden fer servir. Informa Nil Sant Martí.
Comprovar-ho és senzill. Al mateix bitllet hi trobareu una anotació que avisa de la caducitat més ràpida de les targetes el 15 de gener, és a dir, ahir. Però no totes les té casual han caducat les últimes hores. Les comprades abans del mes de setembre, que és quan se'n va rebaixar el preu, continuen vigents. I també les comprades des de fa un parell de setmanes, des de l'1 de gener, que serviran tot aquest 2023. Tot plegat és per l'eliminació del descompte del 30% sobre aquests bitllets, la té casual, que aplicava el govern espanyol des del setembre. Amb el canvi d'any, la Moncloa va decidir que només bonificaria els bitllets que també rebaixessin la resta d'administracions i la té casual en queda exclosa. Per tant, en el cas de l'àrea de Barcelona, els bitllets que continuen sent més barats són la té usual, de viatge sense límit durant 30 dies seguits, i la T jove, que és trimestral, també amb viatges sense límit pels joves fins als 25 anys. A la resta de Catalunya, les targetes amb un 50% de descompte són totes les integrades, tant les de 10 viatges com les mensuals i les tarifes especials per persones a l'atur, famílies nombroses i monoparentals.
I compte, per cert, si coleu per Barcelona, perquè ja han començat a sancionar la vintena de radars de trànsit que es van instal·lar a finals d'any a diversos punts de la capital. Concretament són 12 radars situats en entorns escolars on no es pot circular més de 30 per hora. I n'hi ha 5 més de situats a grans avingudes, on començaran a multar a partir dels 50 km per hora. Un és el carrer Aragó, estem parlant del que hi ha entre Comte Urgell i Casanova. N'han col·locat un altre a la Gran Via de les Corts Catalanes, a l'entrada per la plaça Espanya. També n'hi ha un altre al Passeig de la Bonanova, a l'alçada del número 80, i un parell a l'avinguda Diagonal. Un a Numància, que seria aquella cantonada amb la illa, i entre la plaça de Pius 12 i el Palau de Pedralbes, és a dir, a la zona de sortida d'on hi ha l'hotel Princesa Sofia. Mentrestant, el mercat de la Boqueria comença avui les obres per renovar el paviment. S'allargaran 2 mesos i mig per evitar un tancament total. Els comerciants i l'Ajuntament de Barcelona han acordat que la meitat de parades tanquin durant 5 setmanes i que després abaixa la persiana a l'altra meitat. Marc Simón.
L'Institut de Mercats de Barcelona feia anys que reclamava que el paviment del mercat estava malmès i tot i el tancament parcial afirmen que serà una mesura beneficiosa. Això sí, el gerent de l'Associació de Comerciants de la Boqueria, Òscar Ovider, ha explicat en declaracions a RAC1 que les paradetes de la meitat que estiguen obres estaran tancades i no les traslladaran a l'altra meitat.
No hi ha espai suficient com per reubicar-les en lloc. S'hauria de fer un provisional i això amb una obra tan curta no té sentit. Llavors, quan afecti a la meitat del mercat on estan aquestes parades, doncs aquestes parades han d'estar tancades. A ningú li agrada no treballar durant 5 setmanes i no facturar, no? Però és una necessitat que tenim al sol terra.
Si no hi ha imprevistos, s'espera que a finals de març la Boqueria ja tingui el terra nou. L'Ajuntament va anunciar aquesta mesura a l'agost de l'any passat, però ha decidit fer les reformes ara perquè són les dates on hi ha menys turisme.
I les 9 a les portes de la trobada de dijous entre el president francès Emmanuel Macron i el cap del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, les entitats sobiranistes continuen fent crides a la mobilització. De fet, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va criticar en una entrevista al Nacional que el president Aragonès hi vagi i no tingui previst expressar-hi malestar. Mentre es faci la cimera, a Barcelona, Esquerra, Junts, la CUP i les entitats independentistes es manifestaran a partir de les 9 del matí. L'ANC també vol que el president Aragonès posi damunt la taula l'autodeterminació i el reconeixement de l'identitat catalana. De moment, a la llista de temes que el govern ha enviat a la Moncloa inclouen qüestions com la fossilitat del català a Europa, fer un front comú per recuperar el traçat original del corredor mediterrani. Anem a les sèries. Des d'aquesta matinada ja es pot veure HBO Max, la que tot apunta que serà una de les sèries de l'any, que es titula The Last of Us.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
De moment, hi ha penjat el primer capítol d'aquesta adaptació del popular joc de la PlayStation. Durant 1:20 comença a explicar la història d'en Joel, un supervivent d'un apocalipsi zombi que travessa els Estats Units fugint dels morts vivents, acompanyat d'una nena que es diu Ellie. Els protagonistes són Pedro Pascal, conegut entre d'altres per Narcos i The Mandalorian, que ara està rodant amb Pedro Almodóvar, i Bella Ramsey, la criatura que va fer de Liana Mormont a les últimes temporades de Joc de Trons. Qui ja l'ha vist és l'experta en sèries del món RAC1, Alejandra Palés.
Els amants de les sèries apocalíptiques estan d'enhorabona. The Last of Us, darrera incursió en aquest gènere cada cop més estès, satisfarà totes les seves expectatives. La sèrie adapta un famós videojoc i ens mostra un món catastròfic a causa d'un virus letal. Qui senti al·lèrgia per aquesta mena d'històries és millor que ni s'apropi a The Last of Us, perquè la sèrie va ben carregada de zombis, ensurts i grans sacrificis per aconseguir la supervivència. Segurament, més enllà de la seva espectacularitat, que la té tota, un dels motius per veure-la és la relació gairebé paterno-filial que s'estableix entre els dos personatges principals, interpretats per Pedro Pascal i la joveníssima Bella Ramsey. L'actriu britànica ja va demostrar a Joc de Trons que té fusta per a una carrera llarga i aquí ho torna a confirmar. Poques coses a retreure-li a una sèrie que sap molt bé a quin gènere juga. Potser, això sí, hagués estat bé un primer capítol una mica més curt, que ja no estem acostumats a episodis d'hora i mitja.
I a 3Player Premium ja està disponible Cristo i Rei.
Yo soy el circo. Es acojonante ser el puto amo.
Yo soy una mujer libre y como cualquier mujer libre jamás me dejaría...
La sèrie que explica la història d'aquesta mediàtica parella dels anys 80 que formaven el domador de lleons Ángel Cristo i l'actriu i vedet Bàrbara Rey. El matrimoni va viure etapes de llum, però sobretot de moltes ombres, amb maltractaments, infidelitats i molta droga. Jaime Lorente, que conegut pel paper de Denver a La Casa de Papel, interpreta Cristo, i Belén Cuesta, que ha sortit entre d'altres a Paquita Salas i a La Llamada, fa el paper de Rey. A la sèrie també es parla de la relació que Bàrbara Rey va tenir amb el rei emèrit. Escoltem què en pensa l'altre expert en sèries del món a recupera, Soler Ginferrer.
Cristo i Rey té els ingredients per ser una sèrie interessant. Ens parla del matrimoni tan mediàtic com tortuós com el que van tenir el domador Ángel Cristo i la vedet Bárbara Rey. Però és que a més també ens parla de l'Espanya que acabava de sortir de la dictadura, del món de l'espectacle, d'un dels afers més sonats del rei emèrit, i ens parlarà també de maltractaments. Però, ostres, és mirar-ne el primer episodi i pensar que aquest encert teòric no es tradueix a la pràctica. Jaime Lorente, a qui coneixem per La Casa de Papel, està passadíssim. La sempre recomanable Belén Cuesta té problemes per transmetre el carisma de la vedet. I el pitjor de tot és que mentre A3Player pot ser molt trencadora fent sèries com Veneno, Cardo o La Ruta, aquí la plataforma sembla anar cap enrere, als temps de la infumable Velvet. En resum, Cristo i Rei ho podria ser tot, I en canvi, de moment, la seva presentació és decebedora. Ni una direcció artística i una fotografia plens de color poden dissimular la seva falta de personalitat.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1 quan falten 2 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Amb només un mes de vida, CaixaForum Plus, aquesta plataforma gratuïta de continguts culturals i de divulgació científica, CaixaForum Plus, ja acumula més de 20.000 subscriptors. 20.000. Segons dades, aquest tingut accés a RAC1, els usuaris han consumit més de 4.000 hores de continguts. La Fundació La Caixa assegura que aquestes dades compleixen les expectatives que s'havien marcat i que tenen un índex d'abandonament baixíssim. Menys d'un 1% dels subscriptors s'han donat de baixa. I en declaracions a RAC1, el director de l'àrea de cultura i de divulgació científica de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, anuncia que oferiran continguts com concerts, però també conferències en directe.
Estem convençuts que anirem alimentant aquesta plataforma de continguts. Aquest any 2023 tenim prevista l'arribada també dels continguts en streaming.
Aquesta setmana, per exemple, aquesta plataforma de divulgació científica i de continguts culturals gratuïta, que és CaixaForum Plus, suma 2 estrenes més. Un documental amb la Fundació Miró sobre els tapissos del pintor, de Joan Miró, i la segona temporada d'Arxiu de Creadors, un programa d'entrevistes amb grans noms de la cultura com l'actor José Sacristán, la cantant de flamenc Carmen Linares o la periodista Rosa Montero. Marc Giró, ha estrenat aquesta nit al programa Televisió Espanyola.
Senyores, senyors i senyores, amb tots vostès, el presentador del programa, Marc Giró!
Late Show, amics, i és un programa nocturn d'entrevistes i entreteniment. S'emet diumenge a 12:15 de la nit a Televisió Espanyola en descobert.